Passant gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Ramon Piqué, bona tarda.
Bona tarda.
Germà Capdevila, bona tarda.
Bona tarda.
I Isabel Lleuger, bona tarda.
Bona tarda.
Venim del bar, els tertulians.
No només que ho facis, sinó que m'ho restreguis després, cada vegada que aneu tots al bar, mentre jo ja treballo.
Lleuger i Piqué no han libat. Capdevila i servidora, sí.
Molt bé.
Sàpigues això, ha pagat Capdevila.
Carai, molt bé.
Perquè ens ho devia de l'altre dia.
Exacte.
Clar, com que quedeu tantes vegades, podeu pagar cada vegada un. Els que no hi anem mai, ni rebem ni paguem.
No, exactament. No hi vas perquè no vols. Perquè
no, perquè tinc un programa a fer des de les dues.
Excuses.
Tampoc treballes tant. Esteu allà tot el dia parlant, menjant-la al tàper. No esteu fent res de bo. Estimat.
Molt bé. Va.
D'acord. Hem de parlar de les declaracions d'un home per mi admirat. Era que ara en Galvany diu... Què és aquest so? Ah, calla, sí. Calla. Que no ho hem tallat i és uns ocells.
És un clàssic, també.
Que són un clàssic.
Les visites al bar i les cançons no tallades.
És veritat. No, perquè comença així. Ara. Era una cançó que molts progenitors hem posat als nostres fills, perquè és una cançó que als nens els agrada molt i que es diu Across the Universe. El nostre admirat Xavier García Albiol ha parlat de l'aturada de país d'ahir. Ha dit dues coses. Anem primer a la vaga il·legal i també il·legal, que m'agrada
molt. No permetrem
molt
un referèndum per separar Catalunya amb la resta d'Espanya, ni de manera il·legal ni de manera il·legal.
Correcte, jo també estic d'acord amb això. Però llavors ha parlat també d'aquests pares fanatitzats que porten nens a les manis.
Presentarem una denúncia davant de Fiscalia de Menors perquè el Fiscalia actuï davant d'aquests pares fanatitzats que utilitzen els seus fills molt petitets d'edat com escuts humans amb aquestes manifestacions. Ens sembla inadmissible.
Jo algun dia vull vocalitzar com l'Albiol, dir inadmissible d'aquesta manera, però a veure, deixem de banda aquest concepte que ell ha dit, aquest.
Molt petitets d'edat.
Perquè podien ser nens petitets, però no, només de talla. A veure, qualsevol persona amb menys matisos que Xavier García Albiol hauria dit nens petitets o nens de poca edat, però hauria sigut una frase només bona. Nens molt petitets d'edat és immortal. Anem al següent concepte.
Pares fanatitzats.
Fanatitzat ve del francès, fanatiser, que vol dir provocar el fanatisme. La paraula en realitat es refereix sobretot a les creences religioses en nom de les quals es provoquen atemptats i violència. Per què els pares de la vaga d'ahir són fanatitzats i, en canvi, els pares de la manifestació espanyolista d'altre dia no ho són? Els pares d'ahir van tallar carreteres. Tallar carreteres és, doncs, estar fanatitzat. Llavors, el dret a vaga és fanàtic. Parlem dels nens. És tradicional que a les manis dels independentistes hi hagi nens. La raó és senzilla, ara parlo per mi. Són sempre pacífiques i són intergeneracionals. Els pares hi van, però les iaies i els cangurs també. Tothom transmet als fills les creences que considera justes. El veganisme, el cristianisme, l'animalisme, l'independentisme, l'unionisme o el ser del PP. En aquest sentit, si busqueu els diaris, veureu que, per exemple, l'Alicia Sánchez Camacho, una dona per mi també molt admirada, va dir: mi hijo, cuando ve a Mariano en la tele, dice mamá, Pepe Rajoy, perquè és normal que tu a casa transmets allò que et sembla que és bo. Ahir vam veure una foto, per cert, sense autor, no està firmada, amb uns nadons a la carretera i un cartell on hi posa llibertat presos polítics, allò que en diem en el periodisme un bodegó. No hi ha cap perill en aquella carretera buida o només perill que els nens que van anar a la mani unionista, tot i que a la mani unionista hi va haver a la part del darrere hòsties. Però en García Albiol diu que els nens van ser
escuts humans.
A veure, és una paraula molt bèstia aquesta. Per exemple, Daesh fa servir escuts humans. L'últim cop van ser 10.000 civils a Rawa, que és a Iraq, segons l'ONU. Eren 250.000 famílies, els van posar davant de l'exèrcit perquè si obria foc, que el va obrir, els mateix a tots. Dir que els pares d'ahir feien servir nens com escuts humans és tan frívol com comparar una dieta de detox amb una vaga de fam. Però ell diu que portarà els pares a la fiscalia. I qui sap, potser la fiscalia pot decidir que pren la custòdia aquests pares. Jo dissabte, si vaig a Alemanya amb altres pares del col·le i nens, puc ser fotografiada i qui sap si denunciada. No és una cosa que sigui nova, aquesta, eh? Perquè què passa després que et denunciïn? Que et prenen la custòdia? A la Guerra Civil, les dones dels republicans morts eren obligades a deixar els nens a la Casa de Misericòrdia. Havien de fer una carta suplicant l'entrada d'aquests nens a la Casa de Misericòrdia. No és broma, això, eh? El poema d'en Margarit ho explicava. Deia la mare, la misèria i la fam i la instància que algú li escriu a màquina saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito a vuecencia deixar els fills dins la Casa de Misericòrdia. No ho sé. Suposo que la por i la pols s'ha instal·lat al damunt nostre. Jo tinc por d'anar dissabte a la mani, que suposo que és del que es tracta.
Doncs és la declaració de Xavier García Albiol avui parlant d'aquesta fotografia d'aquests nens que apareixen al mig d'una carretera que estava prèviament tallada i que, per tant, ho traslladarà a Fiscalia de Menors. No sé si a la taula algú vol fer algun comentari.
Bé, jo només dic que, evidentment, és una frase absolutament desproporcionada i desafortunada i com ve caracteritzant en García Albiol, i després aclarir-li a l'Empar quan un denuncia, et pot denunciar qualsevol, sí. És a dir, que passar les denúncies, evidentment, hi ha un procés després d'admissió o no admissió que respon amb una sèrie de paràmetres que, evidentment, el senyor García Albiol deu desconèixer perquè feia aquesta frase d'aquesta manera. És un absolut desconeixement del procés.
Sí, però Isabel, la idea de la...
També una altra cosa, perdona.
Digues, digues.
Tu has fet un símil després amb la Casa de Misericòrdia, etc. A veure, no, em sembla que és també desafortunat, més que res, perquè no té res a veure, sincerament.
Jo, cada dia que passa, veig més coses que no m'esperava. És el que us deia abans en el bar. La idea aquesta de empresonar, per exemple, dos líders de com Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, perquè estaven en un cotxe dissolvent una manifestació, et fa pensar que tu, en una manifestació, pots ser una persona d'aquestes acusada i empresonada. És a dir, què han fet aquests homes? Dissoldre una manifestació. No han fet res, igual que aquests que portaven els nadons, no han fet res. Per tant, s'instal·la en tu aquesta idea de l'arbitrarietat. Algú que et vol denunciar pot fer-ho. I com que...
Això no és ara, eh? Algú que et pot denunciar pot fer-ho, ha sigut sempre, eh?
Sí, però és a dir, que denunciessin Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per dissoldre aquesta manifestació dalt del cotxe de policia pot entrar dintre els nostres cervells, però que els tanquessin en presó provisional sense fiança...
No ens entra ningú,
no.
Està clar.
I per tant, és a dir, qui no et diu que demà aquests pares dels nadons que no sabem on són i si qui els hi ha posat, no sé, etcètera, etcètera, no poden anar també a la presó o no els hi poden prendre la custòdia. És a dir, podem confiar de veritat en una justícia independent?
Evidentment
crec
no.
Crec que no. I aquesta és la por, no? És a dir, Sánchez i Cuixart per mi són la prova evident. Estan tancats, sense fiança i no han fet res. No han fet res. Amb tu haguessis pogut estar dissolent una manifestació, igual. Jo, que estava allà prenent notes per un article del diari, hagués pogut pujar aquell cotxe de policia i dir marxeu a casa, igual. És a dir, no té cap sentit. I aquesta és el terror, no? La pols que et cau al damunt. I crec que amb això juguen, Isabel. Aquesta és la qüestió, saps? Això... Aquesta és la por terrible. És
a dir, que al final... Perdona, Germà.
Digues.
No, que al final la posa algú propi.
La
posa algú que ens pertany a cadascú de manera individual, i per tant la por...
Però tu entens quan, això?
Jo entenc que tu puguis tenir por. Jo entenc que tu puguis tenir por, però tu has d'entendre també que quan parlaves, és que jo no m'enfio de la justícia. Evidentment, el que estem veient no ens dona cap bon auguri que aquest procés polític judicialitzat, com hem anat dient, es prenguin les decisions jurídiques que ajudin a que aquest conflicte es pugui trobar una solució. És evident, però a mi això... Suposo que perquè també veig professionalment qüestions vinculades amb la justícia diàriament, i també sé que la justícia... funciona, en general, funciona, i que vivim en un estat que els jutges que no pertanyen al Tribunal Constitucional, que aquest és un altre esgraó, doncs actuen normalment amb un criteri objectiu. Com més enllà de que estem...
La justícia funciona d'aquella manera, perquè si tenim en compte que els, no sé, que els acusats del cas Gürtel han tardat anys en declarar i que és un cas que portem arrossegant fa anys i que no hi ha conclusions i no hi ha condemnes, i en canvi els consellers de la Generalitat un dilluns estaven citats i un dijous estan a la presó amb un dia festiu pel mig, doncs aquesta justícia molt bé no deu funcionar. I pel que fa que dius de la por, jo penso que només els bojos no tenen por. I més davant del que s'està intentant fer a nivell polític.
Això de l'arbitrarietat que estic dient.
Però el que no entenc és com et sorprens.
Sisplau, ni en somnis m'ho esperava. És a dir,
doncs aquí tenim un dels problemes del independentisme, o del sobiranisme, o de la posició política catalana, que és un error de diagnosi bestial respecte a la proporció i la desproporció i la mesura de l'Estat a l'hora de respondre.
Jo crec que va més pel... Jo crec que la por que esmentava ella ja no és tant perquè algú et pugui denunciar, perquè com diu l'Isabel, això és llibertat de cadascú, denunciar o no denunciar qualsevol cosa. El tema és quan veus que dins d'aquesta justícia, que jo estic d'acord, que hi ha molts jutges professionals que fan bé la seva feina, te trobes amb guardians de la revolució iraniana que condemnen a presó a un músic mallorquí per fer una cançó,
per exemple, no?
Que hi ha uns nois que es van barallar en un bar i porten 360 i pico de dies en presó preventiva acusats de terrorisme,
que
l'alcalde que van rebotir pel terra i va acabar amb un collarín està acusats de resistència a l'autoritat, que dos nois que van de 19 anys que van criticar Facebook els atacs de la policia estan processats també per la llei Mordassa. Aquestes coses són les que provoquen por.
És
una situació d'indefensió ciutadana.
Jo volia fer un apunt respecte a això que deies tu, Ramon, i em sembla que, a més, és, i que li aclaries a l'Empart, el fet de que tu li preguntaves, i a tu et sorprèn, és a dir, i no t'ho esperaves, és a dir, no... Jo també penso que, com en Ramon, que el procés sobiranista, és a dir, el procés iniciat, havia d'haver previst, i si no, és que, i si no, hauria d'haver anat dient que aquí hi hauria un xoc de trens importantíssim, perquè n'hi havia uns que tenien el poder i eren els més forts, i la voluntat del procés sobiranista era una altra. I
què vol dir tenir el poder, Isabel?
Tenir el problema de la legalitat, de la Constitució... Deixa'm acabar. No calcular els riscos d'aquest enfrontament, a mi em sembla un acte d'irresponsabilitat.
I que nosaltres ens penséssim...
Jo no anava per aquí, Jo no anava per aquí.
Però deixa'm acabar. Empar, si no em deixes acabar.
Sí, perdona.
Us ho dic perquè també, quan jo sí que penso que moltes persones que van votar amb voluntat sobiranista el 27 de setembre i que volien, que perquè hi havia un mandat, hi havia dins dels programes electorals una consigna, una voluntat de volem una Catalunya independent i que, per tant, anàvem en un camí de proclamar la independència, en cap cas aquesta consigna del programa electoral comportava anirem amb una voluntat de república, costi el que costi, saltant-nos la legalitat o no. Deixeu-me acabar. Jo penso que aquest matís de saltar-nos la legalitat i no, és com si ara en aquestes noves eleccions, en els programes electorals, segur dels partits sobiranistes hi haurà la llibertat dels presos polítics, evidentment. Doncs en aquest programa, en aquesta actuació programàtica de la llibertat dels presos polítics, segur que no posaran, encara que això costi escamots, a anar al Calomeco o saltant-nos la legalitat. No, voldran la llibertat dels presos polítics amb la legalitat. Jo ho dic perquè probablement si en el programa polític del 27 de setembre hi hagués anat buscarem la república saltant-nos una legalitat si cal, potser la meva sogra, que és una senyora, i potser la meva cosina i el meu tiet, potser no us hagués votat si hagués sabut que es anaven a saltar la legalitat. Jo ho dic perquè també això, que és veritat que hi ha un mandat democràtic, també s'ha de tenir en compte.
I potser també l'unionista sí no hagués votat si hagués sabut que l'Estat es saltaria la legalitat per impedir-ho també. Ho hem de dir tot.
També.
L'Estat està actuant per fora de la Constitució i la llei
si jo no dic que,
una opció
és política. És que jo no dic que l'Estat espanyol estigui fent...
Sí, però només carreguem la balança amb un costat, sempre.
Perquè, clar, els unionistes també s'ha vist estafat veient que l'Estat no compleix ni la llei ni la Constitució.
Perquè l'imperi de la llei no és l'imperi de la justícia, no és exactament igual. Tu pots aplicar la llei i ser injust.
I tant, i tant, i tant. La legalitat
profundament injust, imprudent.
La jutgessa Lamela ha sigut profundament injusta. Ha aplicat una qüestió legal, perquè la resolució és una resolució legal, però profundament injusta. No, això està clar.